suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. El grup, dijous de 4 a 5, a Ràdio Sant Vicenç.
When you were here before, you couldn't look you in the eye, you're just like an angel.
Bona tarda, Sant Vicenç. Benvinguts i benvingudes una setmana més al grup. Aquest programa en què intentem que aquelles persones que cuideu una persona dependent o esteu patint per la pèrdua d'un ésser estimat, us sentiu una miqueta més acompanyades. Aquest és el primer programa després de les festes de Nadal. Esperem que dintre les circumstàncies que ens han tocat viure per la situació de pandèmia hagueu pogut celebrar aquests dies. Si alguna cosa ens ha ensenyat aquesta situació de pandèmia és que només tenim el present i que del futur costa saber gran cosa. Però hem de tirar endavant. El programa d'avui tractarà sobre la culpabilitat del cuidador o de la cuidadora que pot aparèixer en el dia a dia respecte a la persona que cuidem. Moltes vegades la gent parla del concepte d'empatia i jo parlo del concepte de falsa empatia. Perquè hi ha persones que es pensen que tenen empatia, que és posar-se en el lloc de l'altre, però moltes vegades no és així. Jo moltes vegades diferencio entre empatia de corbata i empatia de sabates. L'empatia de corbata és la que utilitza tothom, que és la de jo li trec la corbata a l'altre i me la poso jo, però clar, ho veig des de la meva perspectiva, des del meu recorregut vital, des de les meves circumstàncies reals, des del meu bagatge emocional, des de la família que he tingut, des del lloc on he nascut, etc, etc. I dic que això és empatia. Però l'empatia verdadera és l'empatia de sabates. És l'empatia en la que jo em poso les sabates de l'altre i em fan mal on li fan mal a l'altre i m'apreten o li apreten a l'altre. Amb el seu recorregut vital, amb les seves circumstàncies, amb la seva personalitat i amb el seu bagatge emocional. Avui a la secció de l'entrevista tindrem a un treballador social, el César Barrachina, que ens parlarà una miqueta dels aspectes pràctics i de les ajudes que podem tenir dret a demanar als cuidadors i les cuidadores. Ens donarà una miqueta més informació sobre això, que crec que és bastant interessant per tenir-ho en compte. I acabarem, com sempre, amb un aforisme. En aquest cas, portaré la recomanació d'un llibre molt interessant que us pot agradar, molt reflexiu, i que crec que va molt bé per començar l'any amb energies renovades. Comencem ja aquesta hora dedicada a vosaltres, els membres del grup. I avui, a la secció del relat, del conte o la metàfora, he decidit no utilitzar un conte. Avui utilitzarem dos anècdotes importants de la biografia del gran mestre, de Mahatma Gandhi, i que crec que són bastant, bastant inspiradores pel tema que estem treballant avui. La primera de totes l'explica en la segona vegada que va fer una... que es va negar a menjar fins que no es resolgués el conflicte que hi havia entre ja no l'imperi anglès, sinó els pakistanís i els hindús. Es va generar una de les guerres civils més violentes i amb més morts de la història de la humanitat. I dintre d'aquesta lluita, dintre d'aquesta guerra civil, pues va haver moltes històries, no? Van haver moltes històries. Llavors, a la biografia s'explica que Gandhi va rebre la visita d'un hindú, gran admirador d'ell, que li va dir: mestre, vinc a veure'l per dir-li que em vull suïcidar. I el mestre pues, li va preguntar per què, per quin motiu, no? I ell li va explicar que durant la guerra civil, durant les revoltes, una persona islàmica, un pakistaní, va matar la seva dona. I ell, amb la ràbia que li havia produït aquest fet, va sortir al carrer i va matar un nen pakistaní que hi havia pel carrer. I aquesta culpabilitat doncs, l'ha acompanyat durant la resta de la seva vida. Llavors li estava comentant al mestre que tenia intenció de treure's la vida per poder solucionar, per poder igualar, per poder treure's del cap aquest tema. El mestre el va mirar, i aquí és on ve el sentiment de culpabilitat del que parlem avui, no? El va mirar i li va dir: si et suïcides no estàs solucionant les coses, no estàs arreglant absolutament res. És molt fàcil aquesta solució. El que has de fer per solucionar la teva culpabilitat és enmendar el teu error, i per enmendar el teu error, que això no ho podràs fer mai, però el més semblant que pots fer és adoptar un nen del carrer i educar-lo amb la filosofia islàmica, perquè és una manera de donar-te compte de quin és l'altre bàndol, empatitzar amb l'altre, el que tu consideres l'altre bàndol, i poder ajudar un nen que no tindrà oportunitat si no és per tu. Això sí que és igualar, intentar igualar les coses i no la solució més covard de suïcidar-se i marxar d'aquest món. I l'altra història que volia compartir també és del mestre, també és de Gandhi, també l'explica en les seves biografies, em sembla molt interessant i va una mica amb la línia de l'empatia de la que hem parlat abans. I és una mare d'aquestes sobreprotectora, que va a veure el mestre i li diu: sisplau mestre, m'agradaria que li expliqués al meu fill que el sucre és dolent i que deixi de menjar sucre. I el mestre Gandhi li va dir: clar, cap problema, però torni amb el seu fill dintre de 2 setmanes. I la mare, estranyada, doncs, va acceptar, clar, evidentment, era el mestre, va acceptar i va marxar amb el seu fill i va tornar, com havia promès, a les 2 setmanes. Va anar a veure el mestre i el mestre li va dir: ah, sí, ja recordo qui ets, digue-li al teu fill que passi. I el fill va passar i el mestre li va dir: nen, no has de menjar sucre. El sucre és dolent. I el nen va dir: sí, mestre, el que vostè digui. I van marxar, tant el fill com la mare. Però la mare para un moment, es dona la volta i torna un altre cop i li pregunta al mestre: però mestre, això què li ha dit al meu fill? No li podia haver dit fa 2 setmanes, amb tots els respectes? I el mestre va somriure, se la va quedar mirant i li va dir: fa 2 setmanes jo encara menjava sucre. I aquesta és una mica l'empatia de la que us parlava abans, no? Fins que nosaltres no hem viscut, no hem experienciat allò que li ha passat a la persona, no hauríem de jutjar la persona. I moltes vegades, amb bona intenció, jutgem a la persona o li donem consells, sobretot als cuidadors, no? Quan nosaltres potser no hem viscut la mateixa situació que ells, no? O donem consells sobre el dol quan nosaltres potser no hem patit un dol tan descomunal com el que ha d'elaborar aquella persona, no? Moltes vegades hem d'intentar entendre que fins que nosaltres no experiencem una situació no podem donar consells. I tot i així, encara que l'experienciem, nosaltres no l'hem viscut de la mateixa manera que l'ha viscut l'altra persona, ni amb les seves ulleres, ni amb la seva manera de viure les coses i de sentir les coses. Per tant, el que ens demostren aquestes 2 històries del mestre Gandhi és que per empatitzar amb l'altra persona hem de respectar que aquesta persona pot estar vivint l'experiència d'una manera completament diferent a la que la podríem viure nosaltres, i respectar-ho absolutament sense jutjar, per evitar que aparegui aquesta culpabilitat de la que parlarem a la següent secció. Com deia, en el programa d'avui treballarem la culpabilitat, el sentiment de culpa. Però per quina raó el cuidador es sent, o la cuidadora es senten culpables? Per què sentim culpabilitat quan som cuidadors? Doncs bé, quan apareix la figura de cuidador com a nou rol, dintre de la família, perquè a lo millor un membre de la família comença, bueno, a patir canvis a nivell de memòria, per exemple, parlem d'un cas de demència, no? O un canvi de comportament. Al final hi ha una alteració emocional en la persona cuidadora i es produeix una sèrie de canvis, no solament externs, sinó també interns. I aquestes alteracions pues, van relacionades molt amb el sentiment de negació, de tristor, de vergonya, de preocupació i, a més, de culpabilitat, que és del que parlarem avui. En el dia a dia de cuidar poden aparèixer idees irracionals. Avui us he portat unes quantes d'aquestes idees irracionals. Per exemple, una de les més típiques és: la meva obligació és cuidar d'ell o d'ella. La meva obligació, o si jo ho sento així, evidentment, no té per què ser la meva obligació, però jo cuido perquè sento que tinc moltes ganes de cuidar a la meva mare o al meu pare, perquè ells ho han fet de la mateixa manera quan jo era un nadó o no. Si el meu pare o la meva mare m'han maltractat durant tota la meva infància, doncs jo tinc dret a no cuidar d'ells i no sentir-me culpable per això, no? Em cuido, o aquesta persona em va cuidar i ara em toca cuidar-lo a ell o a ella, no? Depèn de si jo puc cuidar aquesta persona, perquè si jo no puc cuidar aquesta persona, la culpabilitat o la responsabilitat, en aquest cas, de que hagi patit o estigui patint una enfermedad, una demència, pues no és meva, sinó que, bueno, són les circumstàncies, jo no es podia escollir, jo m'haig d'adaptar com pugui a aquestes circumstàncies, però no significa que tingui l'obligació de fer-ho d'aquesta manera, no? Si jo no m'ocupo d'ell o d'ella, ningú més ho farà per mi. Bueno, una altra idea també incorrecta, no? Perquè a vegades els cuidadors, pues, per aquest sentiment de culpabilitat, tendim a no deixar-nos ajudar. I això és un problema, no? Perquè al final aquesta responsabilitat és compartida, no? I no ha de ser absolutament individual. Soc un egoista o un egoista si perdo el temps amb mi. Aquest és un pensament molt típic i que és molt, molt traicioner, perquè al final, si jo no em cuido suficientment a mi mateix, jo no puc ajudar l'altra persona. Hem parlat moltes vegades de l'exemple de l'oxigen, no? De que quan cauen les mascaretes d'oxigen en un avió, el primer que haig de fer és posar-me-la jo i després posar-li a l'altra persona, perquè si no jo em puc desmaiar i al final no té la mascareta ni un ni l'altre, no? Llavors, a vegades, què és egoisme, no? Pues l'egoisme potser seria no tenir-me en compte a mi mateix, no? El que passa és que la gent ho veu completament al revés, no? Són una altra de les idees irracionals. Només jo sé cuidar aquesta persona, molt relacionat amb l'anterior, no? I que crec que la persona ha d'entendre que no és així. Bueno, és la meva responsabilitat, etcètera, 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 etcètera. Bueno, també és molt comú l'aparició del sentiment de culpa quan el cuidador o la cuidadora principal té por a actuar en funció de les seves necessitats o dels seus valors, no? Perquè té por a que el jutgin, té por a que parli malament d'ell, no? No solament dintre l'entorn familiar, sinó també l'entorn en general, no? Els veïns, els amics, propers, etc. Sempre actuen pensant en què pensaran els altres, no? I no podem actuar així, sinó que al contrari, com dèiem, hauríem d'actuar amb els nostres valors i les necessitats, i sobretot amb la intenció, que això ho parlem moltes vegades als grups, moltes vegades amb la intenció de que la persona sigui feliç, lo màxim feliç possible, i nosaltres amb ella, no? Per tant, tot lo demés no importa, no? No importa l'estigma social que representa aquesta malaltia, etc, etc. Aquests pensaments, sumats a la situació de patiment, al veure que el nostre familiar pateix en aquest procés de demència o Alzheimer, pues genera por, i aquesta por es pot acabar transformant en culpabilitat. I quines classes de culpabilitat poden aparèixer? Pues podem distingir tres culpabilitats bàsiques de les que parlem sempre als grups, que crec que és important tenir-les en compte. La primera és la culpabilitat tabú, que apareix quan incomplim una normativa autoimposada per nosaltres, implícitament. Us posaré un exemple que és més fàcil de veure. Si sempre dic bon dia i un dia no ho fem i passa alguna cosa dolenta, doncs creiem que hauria d'haver-ho fet, no? I és una tonteria si ho analitzes racionalment, però a vegades moltes d'aquestes culpabilitats tabú doncs apareixen, no? Hauria d'haver-li dit bon dia a aquesta persona i llavors es trobaria millor, és culpa meva, aquest tipus de coses, no? La culpabilitat ètica, que apareix quan no complim una norma socialment imposada, no? Per exemple, no hauria d'haver cuidat a la... O sigui, no hauria d'haver cridat a la meva mare perquè té Alzheimer, no? Però el fet de que l'hagis cridat és perquè potser has perdut la paciència. Però ja sents culpabilitat per haver-ho fet, no? Tenint en compte que nosaltres som éssers humans i que podem perdre la paciència i ens podem enfadar d'alguna manera, no? I després, per últim, la tercera, doncs la culpabilitat religiosa, no? Al final venim d'una educació judeocristiana amb una sèrie de repressions, una sèrie de normes que van ja incloses des de que naixem per la nostra tradició religiosa, no? I a vegades això doncs porta alguns aspectes negatius, perquè quan la persona malalta, sobretot la veiem amb la persona malalta, no? que creu mereixer la malaltia, no? Perquè potser ha comès algun error al passat o, per exemple, pensaments com em mereixo aquesta malaltia per no haver sigut millor persona, no? O em mereixo tenir que cuidar el meu pare o la meva mare que estan així perquè no he sigut bona persona, no? Etcètera, etcètera, etcètera. És molt comú que el sentiment de culpa, sobretot, aparegui quan la situació és límit i hem de recórrer a l'ajuda d'una institució, d'una residència, d'un centre de dia, etcètera. Moltes vegades als grups apareixen aquests pensaments del tipus pues, estic abandonant a la meva mare, al meu pare, no sóc bona persona si ho faig, què pensaran de mi si el deixo tirat, etcètera, etcètera. No? Quan fins i tot a casa pues, no li poden donar la mateixa cura que li donarien en un centre amb professionals, quan a lo millor a casa ja no té la mobilitat que permeti tenir una qualitat de vida correcte i en canvi en un centre o una institució doncs, se li pugui donar una qualitat de vida major, no? Tot i així preferiríem tenir-lo a casa, no? Tots els camins ens porten a pensar que la responsabilitat de cuidar la persona és nostra i tot i que es faci impossible el nostre dia a dia, doncs és el que toca. El pensament bàsic és el que toca, no? I això no és així. I aquesta culpa mal portada pues pot derivar en estats depressius o en estats d'ansietat en el cuidador o la cuidadora. Bueno, això és el que sol passar, però com podem evitar el sentiment de culpabilitat? No? Quines coses podem fer per intentar evitar el sentiment de culpabilitat? Pues la nostra actitud a l'hora d'afrontar aquesta situació que tenim davant, juntament amb les emocions que aniran apareixent darrere, pues és clau i determinarà l'estabilitat del nostre estat d'ànim. És a dir, són els pensaments els que creen aquestes emocions, són els pensaments incorrectes de culpabilitat els que provoquen aquestes emocions. Lo important seria entendre que tots aquests pensaments afecten indirectament a la qualitat de la cura que tinguem del nostre familiar, perquè si afecta la nostra cura, també afecta a la del nostre familiar. Per tot això, serà molt important escoltar-nos a nosaltres mateixos, observar què necessitem, com ens trobem i per què ens sentim de determinada manera. És a dir, ens hem de comprendre's a nosaltres mateixos i no jutjar-nos. Aquesta seria la frase, no? És a dir, observar-nos des de fora amb perspectiva i observar el que sentim i sobretot el que pensem. Perquè aquests pensaments moltes vegades són exagerats i són desajustats. La pregunta clau, la pregunta que acostumem a parlar als grups, que és bàsica, és què puc fer jo amb el que tinc, no? Al final el filòsof Schopenhauer deia: el destí reparteix les cartes, però jo decideixo com les jugo. Nosaltres podem tenir unes cartes dolentes, però intentar jugar-les de la millor manera possible, no? I sabem que quan pensem que això depèn de nosaltres, automàticament millora la qualitat de vida tant nostra com de la persona a la que cuidem. I normalment als grups parlem de diferenciar, aquesta és la clau, no? Diferenciar la culpabilitat de la responsabilitat dintre del cuidador. Perquè moltes vegades considerem que aquests dos conceptes són la mateixa cosa, però no ho són. No ho són en absolut. Tenen matisos. Perquè la culpa ens posiciona en un punt d'indefensió, de passivitat, en el qual només esperem rebre el que mereixem i no, podem, no tenim cap possibilitat de canviar aquesta situació. Simplement ens hem de rendir. No? I al final aquesta actitud ens pot portar a perdre la confiança en nosaltres mateixos i sentir-nos cada cop pitjor. Això pot portar irritabilitat, depressió o preocupació. Nosaltres, en resum, no tenim les rendes de la situació. Hi ha un concepte dintre de la psicologia que s'anomena la indefensió apresa, que va ser descoberta pel psicòleg Martin Seligman. I bueno, feia un experiment amb gossos en el que col·locava una capsa amb una separació i una alarma i a sota una reixa. Cada vegada que sonava l'alarma, la reixa estava electrificada. I el gos va aprenir a que havia de saltar la separació per anar a l'altra part de la caixa on no hi havia electricitat. Llavors, cada vegada que s'encenia l'alarma, abans de que vingués l'electricitat, el gos ja havia après a saltar i posar-se en el lloc segur. Però, en la segona part de l'experiment, Seligman electrificava aleatòriament la segona part. És a dir, a vegades no hi havia electricitat quan el gos saltava a la zona segura, a vegades sí que l'havia. Pues la conducta resultant de tot això era la indefensió apresa. És a dir, el gos el que feia és que quan començava a sonar l'alarma s'asseia, es tirava a terra i no feia absolutament res. I aquesta és l'actitud que es genera en les persones que tenen estats depressius o símptomes depressius. Faci el que faci, no puc canviar les conseqüències de la meva vida, per tant, pues em deixo anar. En canvi, la responsabilitat ens incita a prendre aquesta iniciativa amb una posició més activa per fer-nos càrrecs de la situació i, per bé o per malament, doncs, intentar sortir d'aquesta situació el millor possible o el millor que puguem. No? Intentar fer el que puguem amb la situació que tenim davant. És a dir, jugar aquestes cartes de les que parlava Schopenhauer. No? Independentment de que ho aconseguim o no, perquè la situació és dura, és molt difícil i és la que tenim, però almenys lluitar per ella. Hem d'intentar donar-nos en quins moments els falsos pensaments de culpa ens absorbeixen i no ens deixen pensar amb claretat. Per això dèiem abans que és important prendre perspectiva i veure-ho des de darrere, no? Veure els nostres pensaments des de darrere, intentar ser el més racionals possibles, perquè si se'm cau el boli a terra no sóc patós, perquè no se m'ha caigut més d'un cop, en tot cas estaré patós en aquell moment. És difícil, és molt, molt important diferenciar aquestes dues situacions. I com a cuidadors hem de, a poc, aprendre consciència i a veure amb certa perspectiva, no ficar-nos dintre del bucle, com diem moltes vegades al grup, de la culpa, intentar veure des de fora si realment en aquesta situació nosaltres som culpables o som responsables. Aquesta és la diferència principal i el que hem d'intentar tenir en compte. Perquè al final, si jo sóc responsable de certes coses, però no de la malaltia de la persona que cuido ni de la situació en la que em trobo cuidant d'aquesta persona. Si alguna cosa, com a conclusió, l'única cosa que vull que almenys us emporteu és aquesta, no? Que hem d'intentar preguntar-nos als altres mateixos què puc fer jo amb aquesta situació i de què sóc responsable, però en cap cas de què sóc culpable.
Estàs escoltant El Grup amb Álvaro González.
Em dic Anna. Fins que va començar aquesta horrible pandèmia, tot anava bé. Els meus pares vivien sols i de forma autònoma amb la meva supervisió, però respectant la seva independència. Això, unit a que al pis del costat vivien els meus tiets, ja grans, però igualment independents. L'estructura familiar estava molt ben establerta. Se'ls veia a tots molt feliços i jo i el meu germà també, és clar. De sobte va començar tota aquesta horrible situació. Ens vam assabentar que el meu tiet havia estat ingressat per simptomatologia respiratòria. Els dos dies ja ens van trucar per dir-nos que aquest havia mort i la meva tieta estava ja greu i ingressada a la UCI. No ens ho podíem creure, i els meus pares encara menys. havia marxat un dels seus pilars i un altre estava molt greu. De sobte, uns dies després, mor la meva tieta. Mon pare comença a tenir simptomatologia respiratòria preocupant. L'ambulància, molt al meu pesar, se'l va emportar i vam haver de convèncer a ma mare de que no podia anar amb ell. Tampoc nosaltres, que solament vam poder acompanyar-lo amb el cotxe darrere l'ambulància i a l'arribar que ens veiés allà de forma molt fugaç. Ens van comentar que no podíem passar i que ja ens avisarien per telèfon de possibles horaris de visita. Ma mare està molt preocupada i a la vegada en xoc per la mort de la seva germana i del seu cunyat. Jo vaig aconseguir parlar amb els metges 4 dies després. Em diuen que mon pare està molt greu, que no poden fer gran cosa més i que la seva mort és qüestió d'hores. Això ens deixa destrossats, a mi i a mon germà, ja que ens planteja un paisatge del tot desolador. La mare es pensa que el pare tornarà. Encara està molt afectada per la mort dels tiets i a sobre pateix del cor. Sumat a tot això, no ens hi podem ni apropar ni estar amb ella a casa, perquè podria estar infectada ja. O si no, nosaltres podríem portar-li el virus, ja que tant jo com el meu germà treballem. Estem molt superats per la situació, ja que ens veiem atrapats i no sabem quina decisió prendre. Si li donem la notícia a ma mare per anar-la preparant, ho haurem de fer des de l'altra banda de la porta sense poder donar-li una trista abraçada. I a sobre podem arriscar-nos a que el seu cor no ho resisteixi. Si li donés un infart, l'haurien d'ingressar a ella també. I això podria provocar, amb les circumstàncies actuals, la seva mort per contagi. La meva ment va molt ràpid. Estem molt amoïnats per la situació, sense oblidar el dolor de la mort imminent del nostre estimat pare. Però a la vegada, sense temps ja per poder anticipar i salvar la vida de la nostra mare. Sumat a tot això, hauríem de convèncer a tota la família, aspecte gens fàcil també, de que no truquessin a la nostra mare en cas de que s'enteressin de la mort del meu pare, per evitar que ella ho sàpiga per telèfon i per altres persones que no fóssim nosaltres. Això no ens ho perdonaria mai. Estan sent uns moments molt durs. Finalment, el meu pare ha mort i hem de prendre una decisió i la prenem. El meu germà i jo decidim anar a casa de la meva mare amb tota la protecció que podem i li donem la notícia. Com era d'esperar, és un cop molt dur i es sent molt dolorida i afectada. Tenim la sensació que tot i el dolor era el que havíem de fer i afortunadament el seu cor aguanta l'embestida. Han estat dies molt durs i ho segueixen sent, però almenys sentim que hem aconseguit afrontar el problema amb la mare. Tocaran dies molt durs, però hem de ser un recolzament molt important per la mare, ara més que mai. La vida pot canviar-te en uns pocs segons. Això ens ha quedat força clar aquests duríssims dies que hem passat. Haurem ara de mirar pels nostres per poder deixar-nos ajudar en grups de suport emocional com aquest, per poder elaborar un dol que ha estat molt traumàtic per les circumstàncies i que ens pot deixar moltes seqüeles.
Bueno, i el cas d'avui, bastant difícil, un cas que m'he trobat bastant, per desgràcia, en aquests temps de pandèmia. I avui una miqueta el cas anava en la línia del que hem treballat avui, no? D'aquest sentiment de culpabilitat davant, en aquest cas no sobre un cuidador, he volgut portar una cosa diferent, seria sobre una situació en la que he intentat despedir-me del meu pare i no he pogut per la situació de pandèmia i, aquest sentiment de culpa per no haver pogut fer alguna cosa més, aquest sentiment d'impotència o de frustració per no poder estar en una habitació tranquil·lament i explicar-li a la meva mare el que ha passat sense por a fer-ho des de la distància i d'una manera freda i del tot indesitjable, no? Però, crec que aquest és un bon cas per posar en pràctica just el que acabem de veure
o del que acabem de parlar en la secció anterior, i diferenciar entre el que és la responsabilitat i el que és la culpabilitat. No? La responsabilitat és... quina responsabilitat tenim, no?, davant d'aquesta situació, davant de la pandèmia, davant de la pèrdua d'un familiar, davant la mort d'un familiar i davant les circumstàncies que s'estan desenvolupant davant nostra. Més que caure en aquests pensaments que al final només generen, poden arribar a generar culpabilitat, no?, de per què a mi, per què em passa això, per què, potser el més adequat és entendre que la situació que estem vivint és molt complicada, que molt poca gent sabria potser com gestionar-la, i el que hem d'intentar és viure amb ella, portar-la el millor que puguem i intentar fer tot allò que estigui a les nostres mans. Però hi ha moltes coses de les que no podem ser responsables i que no podem abarcar, no? Com, per exemple, com la mare, en aquest cas, ensumi la notícia, no? Com, per molt que tingui problemes de cor, i jo em senti culpable, per exemple, de que pugui tenir alguna malaltia del cor per culpa de com li doni la notícia, si no estic jo present, si no puc abraçar-la, si no puc donar-li la mà, si les circumstàncies són les que són, jo sóc responsable de certes coses, però no d'altres. No sóc responsable de que tingui que donar la notícia d'aquesta manera, ni sóc responsable de que el meu pare hagi mort per aquesta situació, no? Jo crec que és un cas diferent, no?, una mica al que estàvem acostumats fins ara els psicòlegs en aquest tipus de grups, no? Perquè al final sempre parlàvem d'enfermetats degeneratives, elaboració del dol en malalties degeneratives que permeten una certa anticipació del dol, però durant aquesta pandèmia ens hem enfrontat més a situacions molt complicades per no tenir aquesta temporalitat dintre del dol, per no poder calcular correctament el dol. I per això m'ha agradat portar-vos un exemple com aquest, per si algun de vosaltres, dels que esteu escoltant el programa, us sentiu identificats amb aquest cas. Molts ànims, i aquí teniu casa vostra en aquest programa, no? He intentat a veure si us poden servir alguns dels consells que hem utilitzat en la secció anterior.
I avui, a la secció de l'entrevista amb el professional, tindrem a una persona que em fa especial il·lusió, perquè tinc molt bona relació amb ell, el nostre futur treballador social de capçalera aquí al programa del grup. Treballador social, antic responsable de l'àrea social de l'Associació de Famílies d'Alzheimer del Baix Llobregat i actualment treballant a l'àrea de salut de l'Ajuntament de Sant Boi. César Barrachina, benvingut a aquest programa que és casa teva. Benvingut al grup.
Hola, bona tarda. Encantat de trobar-te, Álvaro, i de ser amb vosaltres.
La primera pregunta que et volia fer és, com a treballador social, què li aconsellaries a un cuidador o una cuidadora que comença a veure signes d'una possible demència en el seu familiar?
L'experiència, doncs, de tants anys a l'associació, com deies, el que m'ha ensenyat és que les famílies, quan comencen a veure al seu familiar alguna sintomatologia, que, com dius, sobre la demència, el que jo recomano és que el primer de tot el que han de fer és informar-se. Uh-huh. Informar-se i buscar ajuda. És superimportant buscar ajuda, perquè el que vindrà, tot i que ells no ho saben, caldrà i necessitarà d'aquesta ajuda. Quan dic d'informar-se, no estic dient anar a internet ni a preguntar als veïns que tenen un familiar amb la demència, no, sinó demanar una visita al metge de capçalera. Uh-huh. Sempre recomano que aquest metge pugui fer una derivació a l'especialista, que és el neuròleg, i el metge, el qui sap, que és el neuròleg, farà veure la clínica, la sintomatologia, per arribar a un diagnòstic el més acurat possible. I la família s'ha d'informar i quan tinguem un diagnòstic, doncs haurà de formar, és a dir, haurà de saber el que vindrà, conèixer les característiques d'aquesta patologia per poder, per una banda, tractar el millor que pugui i cuidar i tenir cura del seu familiar malalt el millor que pugui i el millor que sàpiga. Sempre, com dic, amb ajuda d'altres. I per una altra banda, també per cuidar-se un mateix. És important que les famílies entenguin que s'han de cuidar elles. Quan són cuidadores, quan tenen la responsabilitat de tenir cura d'una altra persona que està malalta, el cuidador ha de cuidar-se a ell. He tingut moltes experiències de moltes cuidadores i cuidadors que han volgut fer-ho sol, han volgut cuidar sol el seu familiar i amb el temps han adonat o se'ls ha hagut de dir que no poden fer-ho sol. O sigui, no només han de demanar ajuda i informació, sinó que amb el temps caldrà aquesta ajuda que sigui pràctica per cuidar el malalt i també per cuidar del propi cuidador.
Una de les coses que els treballadors socials ajudeu a assessorar, diguéssim, és en possibles ajudes, no? Possibles ajudes als cuidadors, no? I una de les més nombrades o que coneixem una miqueta més és la llei de la dependència. En què consisteix aquesta llei i com pot ajudar a la persona?
Sí, de fet, quan jo deia que les famílies cuidadores han de buscar ajuda és en moltes vessants. És a dir, per una banda, hem de comptar amb la resta de la família. Per altra banda, hem de comptar amb professionals del que jo dic el benestar emocional, com els psicòlegs, com tu, per exemple. Si les famílies han de rebre també aquesta ajuda, aquest suport, per saber, per cuidar bé, per aprendre, per estar en pau també. I una altra ajuda que s'ha de demanar és l'ajuda que ofereix l'administració. Tu em preguntes per la llei de dependència, en concret, aquesta llei, que és la llei 39/2006, la llei de dependència és una normativa que regula les ajudes que les famílies poden rebre, ja sigui en un format econòmic, en un format de servei, en un format de prestació, per tenir cura del seu familiar malalt. Aquestes ajudes arriben una vegada la persona demana la llei de dependència, bueno, no demana la llei, per ser més estrictes, demana la valoració de grau d'aquest familiar malalt i això es demana a Benestar Social, el que ara és el Departament d'Afers Socials i Família. Ho poden fer les persones directament al Departament d'Afers Socials i Família, però jo sempre recomano que ho facin a través d'una treballadora social de referència. Els ajuntaments, en aquest cas Sant Vicenç, té el servei d'atenció primària de serveis socials i sempre és millor accedir a la llei de dependència a través d'una professional de serveis socials. Es demana aquesta valoració de grau, vindrà una valoradora a casa per parlar amb el malalt i la família i amb aquesta informació que ella pugui veure i rebre in situ, més l'informe mèdic que ja tindrà perquè s'ha d'ajuntar quan es fa la petició a la sol·licitud de grau, ella ho passarà al equip de professionals que és el CEBAT, que està format per un metge, per un psicòleg, per una infermera, que amb la informació que rebin d'aquesta persona en concret diran que té un cert grau de dependència. Una vegada la família rep aquest grau de dependència i la seva treballadora social també, la treballadora social trucarà a la família per signar el PIA, el Programa Individual d'Atenció. I en aquest Programa Individual d'Atenció, que per cert es diu Acord PIA, en aquest acord la família i serveis socials decideixen quina és la millor opció de suport, d'ajuda per al malalt i la família. Dic que és important ressaltar que és un acord perquè la treballadora social proposarà una sèrie d'ajudes que poden ser, com deia abans, econòmiques o no, pot ser un servei d'atenció a domicili, pot ser una plaça de centre de dia, pot ser una prestació econòmica per pagar un servei, etc. Hi ha diferents tipus d'ajudes. I la treballadora social proposarà aquesta ajuda i la família, doncs, ha de dir, pues sí, me'n va bé, no em va bé, acceptar-ho. Una vegada que signa aquest acord PIA, hi ha uns marges de temps perquè la família i la persona malalta rebi aquesta llei de dependència. És important ressaltar com es gestiona. He dit abans que es gestiona o es demana al Departament d'Afers Socials i Família, però sempre dic que és millor accedir, com he dit al principi, a través d'una treballadora social de servei social de l'Ajuntament. Perquè la llei, tot i que és una llei estatal, però que a Catalunya s'implementa amb la llei de servei social des del 2008 i els professionals que ens atenen són els assistents socials dels ajuntaments, si mirem, hi ha tres administracions que formen part o que intervenen en aquesta llei, l'Estat, la Generalitat i els ens municipals o ajuntaments. Per tant, això mateix fa que la llei doncs tingui unes carències i a vegades són els temps, per exemple, quan la família demana la valoració de grau, Als 3 mesos el trucaran per dir que va a la valoradora. Als 3 mesos tindran el grau de dependència. I als 3 mesos assignarà el PIA. Com que agost i setembre no existeix, o gairebé no existeix per l'administració, doncs ja veiem que hi ha 10 mesos per gestionar-la. I és una cosa que s'ha de fer amb temps. La llei de dependència s'ha de demanar amb temps, perquè les famílies solen tenir el costum de demanar-ho quan ja el malalt està malament, però acabo de dir que trigarà temps. Per tant, quan una persona comença a tenir aquesta sintomatologia que dèiem al principi, és important que es posi en contacte amb la seva teva rede social per poder començar a gestionar les ajudes que calguin. Mm-hmm.
Molt interessant i molt pedagògic. En el programa d'avui, per canviar una miqueta de tema, estem parlant de la culpabilitat i la diferència amb la responsabilitat pel que fa al cuidador o la cuidadora d'una persona amb dependència. Tu que has passat molts anys fent entrevistes amb moltes famílies i has vist moltes situacions diferents, com creus que afecta aquest sentiment al cuidador o la cuidadora principal? Però aquest sentiment de culpabilitat, com creus que afecta a nivell emocional al cuidador o la cuidadora?
De fet, quan em fas la pregunta aquesta, no sé per quin motiu se'm venen al cap diferents persones que al llarg de la meva trajectòria com a treballador social he pogut rebre i assessorar en el que estava a les meves mans. Sí. Però el tema de la culpa és superimportant. Hi ha un dels sentiments que més mal fa és precisament aquest, la culpa. La culpabilitat bloqueja, impedeix que es cuidi bé, fins i tot, i a més fa molt de mal al cuidador. He vist que durant molt de temps, quan les famílies venien, a vegades m'he trobat amb persones amb un gran sentiment de culpa i m'han arribat a dir que no volen ajuda externa perquè ningú cuidarà com ells, el seu familiar.
Sí.
I jo els deia, és probable que ningú cuidi com tu, però això no vol dir que no el cuidin bé. Però la culpa a vegades fa pensar, fins i tot, que és culpa, valga la redundància, del cuidador, que el pare o la mare o el malalt, la persona que sigui, estigui malalta. Uh-huh. En algunes ocasions he sentit, des de que em vaig separar, el pare va empitjorar. O des que vaig deixar la feina, la mare s'ha posat així. O des de que no sé quan, si les famílies, les persones relacionen algun fet personal amb el inici de la malaltia. Evidentment, no té cap lògica ni cap raonament científic. Bueno, no, és que és fals. Però sí és cert que les famílies se senten culpables quan apareix aquesta malaltia a casa. I per això dic que s'han d'informar i de formar, perquè no faran res. És més important, com deies tu, que feies la diferenciació entre culpa i responsabilitat. Sí. Recordo un senyor que em deia, un dia em va dir, mientras me quede una gota de aire y sangre en mi cuerpo, cuidaré de mi señora, no? Uh-huh. Jo li deia, molt bé, Paco, vostè ni que es diu Paco, molt bé, Paco, però això no és possible. Bueno, ho va intentar, jo he vist grans cuidadors com aquest, però evidentment no era possible al final. Tot i que és molt loable, és molt, bueno, si fa goig sentir algú parlar així, però la realitat després ens fa veure que no pot ser i que a vegades, i molt sovint per desgràcia, aquests cuidadors acaben emmalaltint ells o fins i tot traspassant abans que el malalt. Per tant, la culpa no fa res de bo, no serveix per res, però al mateix temps he de dir que gairebé tots els familiars de les persones amb demència la pateixen.
I ja que parlaves d'aquest tema, de quina manera creus que els grups de suport emocional poden ajudar als cuidadors, a les cuidadores? I què opines de la nostra iniciativa de fer un grup aquí a la ràdio, que evidentment no serà el mateix, però intentem que sigui el més semblant possible.
No, anem per part. Sí, el tema dels grups sovint no s'entenen bé la funció, fins i tot se'ls anomena malament, però la feina que es fa amb un grup de suport emocional, jo no diré que sigui el més essencial, però és molt necessària la feina que fan. Ja sigui perquè el professional pugui ajudar els familiars, cuidadors de malalts, a entendre, a saber portar la malaltia, però no només per això, també el mateix grup, el mateix conjunt de persones fan que un que arriba amb una situació de desesperança o de no saber què fer, pues aquest recolzament, aquest aprenentatge mutu, Aquesta forma de prendre's la situació amb una altra visió, que és, per una banda, la del professional i, per altra, la de la resta de persones que estan vivint el mateix o molt semblant al que l'està vivint, ajuda a interpretar el que està passant d'una manera molt diferent. Les persones que participen del grup de suport emocional sempre ho agraeixen i sempre comenten que funciona molt bé i sempre expliquen que els ha anat superbé. Però podria dir, anomenar un munt de casos de persones que una vegada han format part d'un grup, han començat a cuidar millor, a sentir-se millor elles, a tractar millor el seu malalt, a tenir més cura d'un mateix. Bueno, és imprescindible. Jo ho recomano sempre. Les persones que comencin amb un procés, ja sigui de deteriorament cognitiu d'un familiar o de demència, han de demanar aquest suport i participar d'un grup de suport emocional. I em preguntaves per la iniciativa. Jo, la veritat és que estic... de fet, crec que aquesta iniciativa vostra de Sant Vicenç s'hauria d'exportar. S'hauria d'exportar a moltes altres ciutats perquè és una iniciativa boníssima. Bueno, també a mi és que m'agrada molt la ràdio, però no només pel fet de que sigui un programa de ràdio, sinó el fet de poder donar aquesta cobertura a les persones que ho necessitin, escoltar-les, orientar-les si es pot, i estar al seu costat. Sempre penso que hi ha molta gent sola. Jo recordo ara una senyora que cuidava del seu marit aquí al Baix Llobregat, i ella cuidava del seu marit que tenia demència, i ella tenia Parkinson i tenia dues intervencions als genolls. I vivia en una segona planta d'un pis sense ascensor. Aquesta senyora es passava 24 hores al dia al pis amb el seu marit. I recordo que quan podíem parlar, que era una estona quan jo l'anava a visitar, només pel fet, no de parlar jo, de parlar ella i sentir-se escoltada, és com si els problemes haguessin desaparegut. No havien desaparegut. Els problemes estaven allà. El marit seguia malalt i ella tenia els problemes de mobilitat. Sí. Però el poder tenir algú que l'escoltés, que la comprenia i que, si es podia, l'orientar o ajudava, és una meravella. Per les persones que han de cuidar una altra, tenir un espai on poder-se sentir recolzat i escoltades és impressionant. O sigui que molt bé la iniciativa.
César, moltes gràcies per la teva col·laboració, pels teus minuts, per haver-nos regalat aquest temps amb tanta pedagogia i per entendre molt millor la teva tasca, que és tan important. El nostre treballador social de capçalera, a partir d'ara, gràcies per tot, una abraçada i fins aviat.
No, gràcies a tu, Álvaro, i a l'Ajuntament de Sant Vicenç.
Envia les teves consultes al grup i les tractarem al programa. Missatges i notes de veu al telèfon 606-212-007, per correu a l'adreça a.gonzalez.psico@gmail.com, per xarxes socials a Instagram i Twitter @alvaro_psico i a Facebook @alvaroneuropsico.
I avui, a la secció final, amb la part final del programa, en la que, com sabeu, sempre porto una frase, un aforisme per fer una conclusió o fer un tancament del programa, avui m'agradaria portar, ja que comencem l'any, doncs intentar començar-lo amb bon peu, no? I que millor que fer-ho amb un bon llibre. I avui us comparteixo un llibre que m'agrada moltíssim. Us porto un petit fragment, un resum, un índex, de, podríem dir, del llibre, que és un cant a la vida a través d'entendre la mort, no? I que va més enllà de... intenta anar més enllà de la culpa i de la responsabilitat que produeix tot això, no? Es tracta d'un llibre que va escriure Bronnie Ware, una infermera australiana, que va tenir cura de moltes persones terminals, i d'aquesta experiència va extreure el que ella considera els 5 manaments fonamentals per la vida, i es defineix com les 5 lamentacions principals que es trobava amb les persones que cuidava, que s'apropaven a la mort, i que crec que ens poden fer reflexionar molt sobre la poca importància que li hauríem de donar a la culpabilitat, no? La lamentació 1 ve a dir que tant de bo hagués tingut valor de viure una vida més en línia amb la meva forma de ser i no amb la que els altres esperen de mi. Abans parlàvem de que, que el nostre entorn ens pot influir dintre d'aquest sentiment de culpabilitat, no? A l'hora de cuidar o a l'hora de prendre decisions respecte al familiar amb demència o respecte a alguna situació en concret, no? Que sigui difícil emocionalment. La lamentació 2. Tant de bo no hagués treballat tant. Per tant, hagués tingut més temps per mi. No? Aquesta era una de les lamentacions que tenien algunes de les persones que cuidava aquesta infermera. Lamentació 3. Tant de bo hagués tingut el valor d'expressar els meus sentiments. Moltes vegades, com deia abans, ens escallem, no els compartim per por al que pensaran, per por a sentir-nos culpables, etc. No? Lamentació 4. Tant de bo no hagués perdut el contacte amb els meus amics. Ho hem parlat altres dies. Dintre del paper del cuidador o de la cuidadora és molt important tenir una xarxa social, una xarxa d'amistats, una xarxa en la que poder recolzar-se, en la que poder compartir les coses que ens passen, no? I moltes vegades la culpabilitat ens tendeix a aïllar, ens tendeix a separar de la resta, de l'entorn, per por al que diran, per por a sentir-nos avaluats i perquè, com deia abans, una de les creences més limitants dintre d'aquest sentiment de culpabilitat del cuidador o la cuidadora és el jo haig de poder amb tot, jo ho faré millor que ningú, ningú ho farà millor que jo, etcètera, etcètera. Lamentació número 5, tant de bo m'hagués permès ser feliç, no? Jo crec que aquesta resumeix totes les anteriors i crec que és fonamental, no? Al final, si jo sóc feliç, la persona a la que cuido serà feliç, no? I això és aplicable també a la resta de la vida, no? Però ara ho estava portant més cap al terreny dels cuidadors o de les persones que esteu elaborant el dol, ja que sou els que ens visiteu en aquest programa setmana a setmana. Em sembla tota una lliçó de vida. És un llibre deliciós que presenta casos reals i que a la vegada et va portant per aquestes reflexions que em semblen molt boniques i que, bueno, que crec que són tota una experiència que ha viscut aquesta infermera a l'hora de cuidar a les persones que jo crec que a mesura que s'apropen a la mort, a mesura que ens apropem a la mort, som una miqueta més savis i sabem viure una miqueta millor la vida. Per desgràcia, ja és tard, no? Però aquesta infermera intenta que nosaltres ho puguem veure abans de que sigui massa tard i abans de que tinguem la perspectiva de la mort tan a prop, no? I ara sí, per finalitzar el programa, avui he escollit un aforisme, m'agrada molt, de Roberto Gómez Bolaños, més conegut com Chespirito. És el mític actor que va protagonitzar fa molts anys la sèrie del Chavo del Ocho, que tots recordarem. I té una cita que m'agrada molt, que és molt profunda, em va semblar molt interessant, que és: el sentimiento de culpa, ese que con cierto masoquismo hace que uno se considere como único responsable de lo acontecido, cuando la realidad señala que siempre hay que compartir la culpa. I crec que és una frase que resumeix molt bé el que hem parlat avui al programa. Moltes de les coses que hem parlat avui al programa, no? La culpa moltes vegades la sentim com pròpia, però en realitat és compartida. És compartida perquè la responsabilitat sí que realment pot ser nostra, però la culpa moltes vegades està difusa, no? Com dèiem abans, hi ha moltes més circumstàncies que rodegen la situació de la que nosaltres moltes vegades ens fem responsables. Com dic sempre als grups, la meva responsabilitat acaba on comença la de l'altra persona o on comença la del context en el que ens trobem. D'aquesta manera, crec que és important que reflexionem sobre si realment som responsables o culpables. Aquesta és una miqueta la conclusió general del programa d'avui que ens ha portat fins aquí. Moltes gràcies una setmana més per ser amb nosaltres i des del grup i des de Ràdio Sant Vicenç us desitgem que passeu molt bona setmana. Ens tornarem a veure el proper dijous a la mateixa hora aquí al grup. Us esperem. Adéu-siau.
El grup, dijous de 4 a 5 a Ràdio Sant Vicenç.